Jordi Martí, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Amb el Jordi Martí entrevistarem a Enric Masip, que gaudeixes o pateixes els partits del Barça?
Gaudeixo més que pateixo, perquè m'ho passo bé i perquè generalment, home, tenim més bons partits que mals partits. O sigui, no ha estat sempre així, però generalment m'ho passo bé.
Però ahir vas patir.
Ahir vaig patir, sí. Bueno, no tots els partits poden sortir bé i crec que el més important és que sense jugar bé està brillant, ser capaç de guanyar. Aquest és una mica la línia de guanyar una lliga.
Sant Joan, sí, que en teoria és al juny, però en el cas del Barça s'ha convertit quasi en festa cada cap de setmana.
Bueno, realment, lo difícil de ser porter del Barça és que has d'aparèixer quan has d'aparèixer. Llavors, aquella bola que no passaria res en un partit, però et farien el gol, i després hauries de patir, amb el Joan, doncs és més garantia de que això no passi i no tenir, bueno, i salvar-te la que tindries un problema.
Quan mireu enrere veu que el veu fitxar per 25 milions, què penseu?
Que és una gestió espectacular, perquè ara seria un porter que no, jo crec que no tindria preu al mercat, tothom el voldria, i que, bueno, els que analitzen bé, no, diria que jo no sóc un expert, eh? O sigui, jo veia que parava molt a l'Espanyol, però els que en saben, no? Que això evidentment doncs ve per l'estructura esportiva i Deco ens comentava que els que l'havien analitzat deien que realment tot era molt bo, amb les sortides, amb el reflex, la velocitat, o sigui que feia molt, 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 molt de temps que no veien un porter d'aquestes característiques, perquè és molt complet en tot, les sortides, que és a vegades un dels problemes que pot tenir un porter que para enrere i que té bona mà, i això, és precisament doncs, que és poruc per sortir i aquí tens un problema, sobretot perquè en el Barça li tiren molts córrer, molta bola dintre l'àrea, i clar, tenir un porter així és una garantia.
Avui el Jofre Mateu ha dit també, no, que t'hi jugues, i abans dit al bar, que amb ell una cosa que l'ha sorprès és, ha fet la seva paraula pozo, el pozo que ha demostrat Joan Garcia a la porteria, no? El saber estar, la solidesa. Home, ja sabíem del seu rendiment, sabíem de les seves qualitats, però certament sorprèn molt que jugar amb el Barça amb aquest pozo, no?
És que lo difícil és sobretot vestint la camiseta del Barça. O sigui, hi ha molts grans jugadors que han vingut, és igual, parlem de futbol, però molts altres esports, que quan s'enfunda la camiseta, amb l'escut pesa molt. I, clar, el camp se't fa enorme, la pressió, tot això, aquí està la gran diferència. És un tio que va demostrar-ho al camp de l'Espanyol. I jugar realment com va jugar al camp de l'Espanyol, doncs ja pot dir-ho que és.
Per explicar els motius del fitxatge de Joan Garcia pel Barça, has dit els que en saben. Jo no sóc dels que en sé. Tu ets llegenda de l'handbol, persona molt propera a Joan Laporta des de fa molts anys. Hi ha coses que es poden extrapolar de l'handbol al futbol que serveixen per tots els esports o no?
Absolutament. O sigui, l'alta competició, sí que et diria que amb l'alta competició estic preparat. O sigui, he estat en gestió esportiva, he estat director esportiu, he estat a molts llocs i realment l'esport a vegades és com l'analitzes i com el veus. Jo veig, no sé, un combat de boxa que pot semblar una tonteria, però veus en seguida els moviments de les persones, com es mouen, com el moviment de peus, amb altres esports. O sigui, veus el talent i, bueno, almenys és una cosa que es té o no es té. Jo la noto, amb l'handbol em passava a futbol, que moltes vegades doncs tens opinions que després, si veus que el que n'entén, doncs la teva coincideix amb la d'ell, doncs vol dir que vas per bon camí, no? Llavors, també és veritat que aquests anys he estat molt amb Jordi Cruyff, amb el Mateu, després amb Deco, amb el Boyan, o sigui, he estat sentint moltes converses dels mateixos entrenadors i, vulguis o no, també una noció de poder opinar és bona, no? Llavors, aquesta és una mica una de les tasques, vaja.
Ara t'anava a preguntar, perquè tens ganes d'explicar quina és la teva funció i la teva feina al Barça. Què fa Enric Masip?
Bueno, no és que tingui ganes. El que a vegades és tens ganes de contestar a qui no valora aquest tipus de feina, no? Llavors, és veritat que quan tens un nom i un cognom que està d'assessor en un lloc que n'ha passat, doncs moltes vegades no prestes atenció què fan, no? Llavors, jo crec que tinc un coneixement del club gran des de fa 30 i pico d'anys, quasi 40 anys, conec l'entorn, conec, evidentment, l'alta competició, conec els esports, llavors, amb moltes aportacions que fas com comentaris i amb ajuts, no?, de consells, doncs jo crec que a vegades serveixen doncs realment per analitzar una situació, no per veure si has de fitxar més aquest jugador o l'altre. Això seria una cosa molt tècnica, molt precisa. Però a vegades de veure doncs que algun jugador li pesa la camiseta, això ho veig en tots els esports. O sigui, no em fa falta ser només expert en handbol per saber-ho, no? I, bueno, i a vegades, doncs, quan passa el temps i no t'equivoques, doncs realment és una cosa que es percep, que almenys el que té l'alta competició al cap la percep, no? Llavors, més enllà de lo que és l'assessorament al president en matèria esportiva, que ho és, en moltes coses, en moltes decisions, en temes d'entrenadors, no? d'opinions, que després, evidentment, els que hagin de decidir ho faran, doncs, bueno, també el coneixement de club, com dic, que hi ha moltes coses al voltant, doncs que aquesta sensibilitat, jo sóc una persona que em moc en molts àmbits, no només amb allò que parlàvem la campanya, no només amb l'elitisme, que dius, no, què opinen aquí, no, en aquests cercles, no. A mi m'agrada estar tot arreu, tinc amics a tot arreu, llavors la sensibilitat d'aquesta vegada és molt important.
Perquè la porta escolta?
Sí, escolta. És veritat que és molt seu i que al final ell, com m'ha explicat molt amb la campanya, ell és una persona que mana i que li agrada manar, però és una persona que escolta. I moltes vegades sembla que no escolti, que et pot haver semblat que no t'ha escoltat, i ho té en compte, perquè després la gent propera diu, ostres, això m'ha dit l'Enric, o això m'ha dit l'Alejandro, això m'ha dit... O sigui, ell escolta molt el seu entorn i crec que, bueno, pues que per un cantó està bé, però per un altre ja saps que ell és el que decideix, és el que... No amb un tema també, com he dit allà, quin porter fitxem, no? Però és veritat que aquesta manera de portar el club, saps quin lideratge hi ha i, bueno, i per això a vegades quan algú diu que no manava ell o que no mana ell, que mana un altre...
Quan algú dius, et refereixes a Víctor Font, que va dir que manava a Alejandro Echevarría i a Xavi.
Sí, sí, bueno, l'entrevista de Xavi va ser curiós perquè, clar, si algú coneix a Laporta, no només els seus... la gent que l'adora o que el vol o que l'aprecia o que el valora, sinó també inclús els seus detractors també saben que si fa una cosa és manar, amb la qual...
Tu li has hagut de fotre moltes bronques a Joan Laporta o no?
Home, no es diria com a bronca, però les coses que no m'agraden les dic sempre.
Quina?
Sempre.
Per exemple?
No, que això queda entre nosaltres perquè seria desvetllar coses que són nostres, però hi ha moltes coses, moltes, que no coincideixo o que jo ho veig d'una manera, i hi ha moltes que no em costa res reconèixer que també m'equivoco. Igual que hi ha moltes que amb el pas del temps, mira, aquí no m'equivocava, hi ha alguna que també, doncs, en la campanya ho he reconegut, no? Vull dir que quan a vegades la situació és complicada, a vegades la gent té tendència a tirar-lo fàcil, no? Vull dir, com passava el contracte a Nike o amb CBC, que realment no podies fitxar i que això t'assegurava poder fitxar, ell va pensar que allò estava per sobre de o sigui, que el club estava per sobre d'aquelles decisions i que no volia prendre aquella decisió o signar amb Nike en aquell moment, amb aquella quantitat, perquè ara mateix estarem cobrant el doble de lo que hagués tingut que acceptar amb l'opinió de molts de nosaltres, sempre i quan pensant pel bé del club, pensant, escolta, mira, és que si no tindrem fair play. A la llarga s'ha demostrat que aquest tipus de decisions només les pot prendre algú que té, bueno, aquest sentit del lideratge i de dir, no vull fer-ho. Vull, crec que el Barça ha de ser, doncs això, no? La millor, la camisa també és ben pagada. Aquest tipus d'accions depenen molt de la seva persona.
Per tant, una que reconeixes que t'hauries equivocat és quan li va recomanar que signés amb Nike, que ell no va acceptar i després va aconseguir un contracte millor. Una de les que diguis, veus, ja això ja ho deia i...
Aquesta me la reservo perquè vol dir que és un error d'ell. Error d'ell. Reure a vegades és un error... Error carinyós, diguéssim. Mira, en el cas dels dos entrenadors que el Barça ha cessat i que l'oposició... a poc feia servir com les llegendes han sortit malament...
Koeman i Xavi.
Crec que, a més, ho he explicat alguna vegada. No molt, però ho he explicat. En els dos casos, precisament, per mi, una gestió més professional, no tan emotiva, hagués pogut dir, ostres, la lògica et diu que has de cessar. Per què no els va cessar? Per qui eren? Doncs això no et vol dir maltractar-los. Això et vol dir, potser, equivocar-te. T'equivoques precisament per tractar-los bé. I això és així en els dos casos. Diguin el que diguin, perquè jo he estat davant. Llavors, si consideres que una persona no està preparada, per molt que sigui una llegenda, per molt que sigui, la gestió professional et vol dir que has de prendre aquella decisió en aquella direcció. Què passa? Que per això el Barça també dèiem que és més que un club i perquè té aquest sentiment i aquesta valoració una mica fora de l'esportiu. Perquè aquestes decisions, per molta gent, entre ells el president, fa com la gent que pensa, no, pues, ostres, aquest no el toquem, no? I igual no el tocaries i jugaria Iniesta fins als 50 anys, perquè seria estimat, o jugaries amb Rivaldo, o jugaries amb Romario, jugaries amb... Saps? Vull dir, tot això està a la frontera, no?, entre la gestió molt professional i el saber què és el Barça, no? I per això, a vegades ho he dit, dic, per això tu ets president del Barça, perquè... amb algunes coses, pues seria més blanc o negre, no? Dir, pues mira, això que no sigui. I per tractar bé la gent, perquè al final li dones una altra oportunitat, no? Vull dir, us imagineu aquell dia haver-li acceptat després del Villarreal i dius a Xavi, escolta, s'ho accepto. El que no puc permetre és que tu diguis que te'n vas, imagina't tu com quedem amb la plantilla i que tu continuaràs aquí fins a final de temporada. Què serà això, no?
O sigui, tu li vas recomanar que el fes fora ja al gener?
Sí, sí, tu vas ser tu, Titan? Vale, vale.
I tant.
Ja està.
Sí, tu li vas recomanar aquesta, que el fes fora al gener?
Sí, perquè aquesta és una... Per mi, és la professionalitat està per sobre una altra. Una persona que et diu que no pot més, que està al límit i que pensa que així s'alliberen els jugadors, el professional com jo pensa, no pot seguir ni un minut més allà. Doncs per què va seguir? Precisament per tractar-lo bé. Amb la qual aquesta manera de... Això que ha després amb aquesta entrevista és precisament tot el contrari del que ha sigut el Jan amb ell. Per això s'ha quedat, anem a dir-ho, tocat, perquè des del punt de vista humà, ostres, ho va fer per ell. Va dir, no, i a més em sembla que en una roda de premsa ho va dir, només això ho accepto perquè és Xavi. Llavors, que després això se't tiri en contra i et diguin que maltractes a les estrelles, és com un tema que bueno, em trontolla.
El tema de l'entrevista l'has tret tu en dues ocasions i l'hem posat nosaltres sobre la taula. Han passat ja 10 dies o 8 dies de les eleccions. Noto que encara crema aquest tema.
No és un tema que cremi, és un tema que és així perquè has d'amagar una cosa que està. El que és patent és que es va utilitzar en una campanya per fer mal directament a la persona, es van dir moltes mentides, i després, bueno, s'aprofita, doncs, ells i el seu entorn aprofiten qualsevol resquici per fer mal, perquè això és gratuït, que tu pots parlar de que vas amb qui vulguis, i no passa res, ja ho vam dir, però sortir a fer això, home, és que encara, evidentment, vas a fer mal, i això està tot preparat, no? Llavors, bueno, em va passar, vaig tenir la mateixa anècdota quan va acabar les eleccions, que em vaig creuar en el Ledopolo, que va fer un tuit de mentida contra mi, i jo no el vaig insultar en aquell tuit. Ell va fer un tuit que va dir que havia anat a votar amb el seu fill i que jo el vaig increpar, insultar, sí, i això. I no és, i a més, diu, em diu racista, no sé què...
Deixa'm buscar el tuit un moment per posar el context al que comentes amb la gent.
Això no és veritat, això no va passar.
Mira, la piulada que va fer l'Edupolo, he anat a votar amb el meu fill i he marxat increpat i insultat a crits per Enric Masip, molt trist tot plegat. Quin mal li fa al Barça i a la porta aquest personatge? Tampoc em sorprèn d'algú que defensava Rubiales i feia tuits racistes. Això va escriure l'Edupolo, que era la persona de confiança de Xavi Hernández al club, al Barça.
Clar, tot això és mentida. D'entrada, jo no vaig insultar. Jo estava fent fotos ple de gent allà. Igual hi havia 10-12 persones amb una valla que estàvem darrere la carpa de votació. Jo estava fent fotos i ell, que ja portava dos actes, jo amb ell no li he fet mai res. O sigui, és veritat que quan va estar amb el Xavi... Bueno, va ser l'època on Xavi potser va estar més fora de lloc que en les seves declaracions, en les rodes de premsa, estan al costat d'ell. Però, bueno, escolta, això era un tema de feina i allà tenim una relació correcta. Però ja amb els últims dos actes, que va ser la despedida d'Iniesta, ja saps allò que et mira allà, que no et saluda, que passa malament, com si jo li hagués fet alguna cosa, jo no l'he tret, ell es va marxar amb el Xavi. I el que va passar és que va passar per allà i mentre jo estava fent fotos, ja em va mirar passant, no sé si anava amb el seu fill o amb qui anava, va mirar malament així i vaig dir, a mi no em miris així, tira. Tira és que ell va anar marxant i jo el perdo de vista perquè hi havia uns arbres aquí, és on recordo la columna, i jo no el vaig veure més. I vaig sentir que remugava, i no sé el que em va dir ell a mi, o sigui, no podria dir, mira, ell a mi m'ha insultat també. És que no ho sé. Sé que va dir coses i la gent d'aquí em va dir, no facis ni cas, no sé què, tu... I res, i em vaig fer la foto. Mentida. I tot l'altre que diu, no sé què diu de Rubiales, jo he defensat a Rubiales a on? O sigui, saps què passa? Que dir aquestes coses...
Has defensat el Luque, que és amic teu, bueno, en tota la pel·lícula aquesta, no?
És que el Luque el seguia defensant abans i el segueixo defensant ara. El Luque no va estar ni al campionat del món. O sigui, que defensi jo que una persona que no va té res a veure allà, que era el director de futbol, i el van fer fora perquè en una assemblea van allà i van a simplement assistir o perquè era assessor simplement d'ell, que aquí posem a la gent molt ràpid amb etiquetes, no? I a mi també m'hi posen. Llavors... Què vol dir això? Per defenso Luque, defenso Rubiales, són dues coses totalment diferents, i després puc tenir la meva opinió, però no l'he manifestada, amb la qual si no l'he manifestada, ja també menteix. Em diu racista, també menteix. Tu ets racista, jo no sóc racista. Vale? El que passa és que dintre d'aquesta d'allò ja salta, i en un programa de ràdio també va saltar la Danae Boronat, que, bueno, no sé, havia coincidit jo amb ella, i crec que amb tu, amb alguna tertúlia a la porteria, amb el
sí, fa
Tito
anys.
Abril, fa molts anys, jo la conec d'allà.
De la Danae parles d'un programa de ràdio, ha de ser aquí a Catalunya.
No sé on, que m'ho van passar, que em va dir personatge, va dir que l'Alejandro i en Matons, que els personatges que tenen en la porta al costat, bueno, d'entrada, les persones que estem al voltant són el que el públic, majoritàriament el soci, ha votat amb un 70% perquè continuï. I està tota la gent que està al voltant. Llavors, parlar amb aquesta lleugeresa de les coses, mira, em diu personatge. No és ningú per dir-me personatge. O sigui, personatge de què? El que passa que tinc personalitat...
El que passa que, clar, ara estaria bé fer una taula rodona i que vingués
el
Nou Coro, la Danae Boronat...
No, però han anat sortint moltes coses.
No m'interessa.
Clar, per exemple, el tema de l'Edu Polo. L'Edu Polo, nosaltres a tu et coneixem, però amb l'Edu Polo el coneixem molt més, com a mínim personalment.
Sí.
Ha sigut company nostre en aquesta casa, ha sigut un magnífic cap d'esports, un magnífic periodista. Clar, i diu que tu l'insultes.
Ja, i això és mentida.
És mentida. Bueno.
I allà hi ha 30 persones o 15 persones.
Coneixent l'Edu Polo, coneixent l'Edu Polo, que és un tio molt...
Bueno, però l'Edu Polo...
Coneixent l'Edu Polo, que sempre és molt precís, molt pulcre...
Bueno,
jo li concedeixo, sí, li concedeixo sí. Molt de crèdit. Ostres, que si... I que s'inventi, que l'hagis pogut insultar. Jo dic que el tema d'Edu Polo que ha sortit. Ara, el tema del Luque sí que me'l conec més. El Luque no el van fer fora perquè aplaudís el discurs, aquest discurs repugnant de Rubiales.
Perquè
no.
El
fan fora perquè de forma directa o indirecta participa en les pressions a Jenni Hermoso i al seu entorn...
Que això no és veritat.
Bueno, no ho sé, jo vaig escoltar el judici.
Això no és veritat. I jo he vist el xat.
No
jo he vist el xat. Jo he vist el xat.
Escolta'm, jo crec que no... En el judici, bueno, ell no surt amb condemna, però bueno, jo, no, en tot cas, dir-te que si el van fer fora, no és tant perquè aplaudís aquell discurs repugnant de Rubiales...
Bueno, jo no ho sabríem, llavors, perquè l'han fet fora.
Bueno, jo el que sí sé és que el van fer fora perquè va entendre la federació que formava part de tot un sistema que va participar en la pressió directa i indirecta a Jenni Hermoso i al seu entorn perquè es desdigués de la denúncia contra Rubiales que va acabar amb una agressió.
Molt bé.
I amb una condemna per agressió. No, t'ho dic només com a...
Bueno,
com a,
jo t'ho dic com a aportació també. Aquella persona va fer unes declaracions abans, després en va fer unes altres, vol dir que també va fer declaracions diferents, i l'Albert el que va fer...
I la Jenni dius.
Sí. I després el que va fer Albert el que va fer va ser... posar-se en contacte amb ella, perquè ell inclús hi va deixar un fiscalista quan va tenir un problema fiscal, o sigui, Jenni li va demanar amb l'Albert. L'Albert era molt amic, quan a vegades volien una taula a Eivissa, en algun restaurant, li demanava a l'Albert, vull tenir una relació personal. L'Albert el que va fer, quan li diuen, escolta, parla amb ella, i el que va fer és intentar quedar, no va arribar a quedar.
Però aquest posar-se en contacte...
No. Què va fer? No pots. Amb algú que coneixes, no pots.
Que algú ho va interpretar, la Jenni Hermoso, per exemple, l'agredida, l'agredida per Rubiales, ho va interpretar com una forma de pressió o de coacció.
Però per això el van fer fora, vols dir, per intentar posar-se en contacte que no van arribar ni a veure's.
No. Jo el que sí que et puc assegurar és que si el fan fora Albert Luque de la federació amb ell i tants altres, és perquè la federació, la nova federació, a instàncies també del govern espanyol i del Consell...
Si perdona. Sí, igual, no comencem a entrar en tot això, perquè
les
pressions...
Perdona, que era només per precisar-te que tu deies Albert Luque el van fer fora per aplaudir. Home, pel que m'hi consta, no exactament.
T'has anat al tema. Tu has comentat que jo vaig defensar Rubiales.
No, jo no t'he dit...
Sí, has dit que ell ho va posar. No. Has dit que és molt rígid el Polo. On està la rigidez de dir que jo he apujat a Rubiales? On està la que jo he apujat a Rubiales?
No, però no convertim ara això en un pim-pam-pum, a més amb gent que no està...
No hi ha cap insult darrere. Allà hi havia 10, 15, no ho sé, 20 persones. M'estava fent fotos amb tots. I jo ni el vaig sentir. ¿Vale? El que sí li vaig dir és tira, perquè em va mirar malament i ja ho ha fet diverses vegades. ¿Vale? Perquè és així. Després em parles de que aquí va ser molt pulcre, molt perfecte, però mentre va estar amb el Xavi, no. Perquè va estar amb el Xavi, allà, recordeu-vos-en, cada vegada que sortia en una roda de premsa, doncs, bueno, la feina seva, precisament, que no quedés com quedava. Bueno, és la seva feina, ja està. Però, més enllà d'això, jo no he tingut amb ell més intercanvi de paraules, que a vegades deia que hi havia una sèrie des d'allà que filtraven coses. No passava, això no havia passat. I això ho deia el que dius tu, que és tan recte, ho deia. No, és que m'han dit que ho he filtrat. És que no, això no ha passat. Porta aquí la persona que ho digui. O sigui, això no ha passat. Llavors, allà va haver-hi tota una sèrie d'anades i vingudes i amb comentaris que no existien. Llavors, jo no sé el per què aquest noi ha posat això. M'entens? Allà davant, que digui que anava amb el seu fill i que faci llavors veure que clar, pobret, que anava amb el fill i l'insult. Això és mentida.
Perquè a tu, Enric, et molesta que et diguin que ets el mamporrero de la porta?
Bueno, sí, perquè no ho és, perquè no és veritat. Una altra cosa és, què vol dir? Que algú quan li dius la veritat a la cara i que dius les coses com són i que no et guardes el que hi ha, sempre que ho diguis amb educació, suposo que no m'haureu sentit aquí, igual algun tall podeu tenir, però jo aquí no falto respecte a la gent. Intento dir les coses com són, però no falto respecte. Llavors, clar, passa això, que és mentida, i després surt la Danae Boronat i em parla de personatge, i em parla de l'Alejandro, i em parla de mi. Però hi ha una altra cosa que jo fico aquí dintre. durant la campanya, no sé si us en recordeu, però va haver-hi un vídeo, per exemple, de mofa cap a l'Alejandro, que ha circulat per tot arreu, parlant inclús del seu pare mort, que va morir fa 3 mesos.
Ah, sí que tinc entès que aquest vídeo li ha sentat molt malament a Alejandro Echevarría.
Bueno, és que li senta malament a qualsevol persona normal. Heu posat allà imatges del president amb mofa. Llavors, tota aquesta gent, a moltes vegades, s'hi ha abonat, no? Llavors, saps...
Però qui ha fet aquest vídeo?
Anar castigant... Bueno, no ho sé, però evidentment podem interpretar que ve de les mateixes fonts de les demandes de denúncies falses i de tot el que van intentar buscar. Llavors, clar, arribem a un punt on jo també tinc fills. O sigui, em parla d'anar a Boronat, diu que ell va anar amb el seu fill allà. Jo també tinc fills, també tinc pares. Els meus pares tenen 80 i pico d'anys. I pateixen també de sentir coses que diuen del seu fill. A l'Alejandro, la seva mare, té 80, quasi 90 anys. I també pateix de veure com en el seu fill intenten, parlen del seu pare que va morir, que no fa falta que posar-lo allà, que s'ha de tenir molt poca sensibilitat per fer això. Llavors, ha entrat una dinàmica que aquesta gent entre ells es van com retroalimentar, no surt el d'allò, i ella li dona veracitat a això. Suposo que un periodista el que podria fer és, abans de sortir, dir una cosa, assabentar-se si això és així.
Per no convertir això ara en un pim-pam-pum a més amb gent que no hi és, insisteixo, si voleu un dia fem una taula rodona,
jo trec crispetes i em dedico a escolta. Però jo tampoc hi era, en el Twitter.
Entenc que és el d'aquí, la participació de la Danae de l'Aquí Catalunya.
És el dia que va estar aquí, en aquests mateixos micròfons.
I el programa del matí amb la Marina.
Jo crec que la principal pregunta, digues.
No, ja per acabar amb el tema. Saps què passa? Que hi ha molta gent d'aquesta que es pregunta les feines que fan els uns i els altres, i allà què fa aquest... I també hem de veure els programes en televisió pública, amb diner públic, que es paguen, i què fa la gent, i quin èxit tenen els programes que fan. Llavors, ens podríem posar a analitzar moltes coses, no?, de per què cada un té aquest paper, per què potser li han donat una oportunitat amb una cadena o amb l'altra. Bueno, jo crec que això és russar algo que no fa falta, no? I és el que ells intenten, és desprestigiar i fer aquesta valoració així des d'un micro, i no és la primera vegada, perquè quan va passar allò de Xavi, que es va destituir Xavi, ella ja va, ens va castigar tots i va carregar contra tothom. A més, parla de seccions, jo no sé si l'he vist mai en algun partit, amb el femení em sembla que sí, no? Però amb els altres no, parla del femení, que han guanyat 3 Champions en 5 anys. Parla com, aviam si el Barça i el club segueix apostant pel femení. Ah, que no s'ha apostat pel femení, o de què va? O has d'analitzar cada renovació de cada jugadora, tens que anar sortint tu. Pues hi ha un entrenador, hi ha un director esportiu, i els resultats com tot s'analitza amb els títols i a final de temporada. Parles del bàsquet, parla de l'handbol no, perquè també tenim 3 Champions, tampoc parla. Llavors, ens posem en una tertúlia a parlar de coses sense tenir informació, amb un descreixement brutal, i a sentar càtedra, diem allà, i escolta, ja castiga.
Perquè quina és la responsabilitat d'Enric Masip al Barça?
Què vols dir, quina responsabilitat?
Ets assessor del president, no?
Sí.
Et dones consell a la porta, ell escolta o no, però fins a on arriben les teves responsabilitats? És a dir, quina és la teva funció, el teu dia a dia?
La que us he dit, jo estic a la comissió esportiva de futbol a la Ciutat Esportiva, evidentment també amb seccions, que per això allà hi ha la Masia, està l'André Chepkin com a director de la Masia, està el futbol base, doncs jo estic a la Ciutat Esportiva i alhora també com a assessor del president i evidentment amb altres temes també que no només són esport, que us he dit, doncs una mica pel bagatge o pel coneixement d'allò. Aquest és la feina.
D'on ve la relació?
Però la meva responsabilitat acaba amb una... No deixa de ser un assessorament, una opinió. O sigui, jo no sóc executor de res. O sigui, fa gràcia a vegades que pensen que tu ets el que has executat si has posat un entrenador, no és un entrenador. Per exemple, posar l'entrenador de l'handbol, pues la meva opinió pues va comptar.
Però tu en base a què et posen les notes al final de temporada, que parlem de notes?
Bueno, això ho ha de dir el president. Jo no em posaré jo mateix on està...
No dic que et posis nota, dic en base a què et posen la nota.
Home, en base a que el president, o qui en aquest cas el president, pensi que el que li estàs aportant és bo. Si pensa que el que li estàs aportant és bo i que els coneixements teus són bons i que el que aportes és positiu, doncs això és el que compta. Per això tens assessors, no? Si pensessis que no t'aporta res, doncs no el tindries.
I d'on ve la relació amb Joan Laporta?
La relació amb Joan Laporta es fragua després de sortir del club. Jo surto del club el 2013 i curiosament vaig a treballar a prop d'un despatx, a prop d'on tenia ell el despatx, 2013, gener del 2013. Començo a estar molt a prop i ens trobàvem sempre en aquella famosa cafeteria.
Europa.
A l'Europa, que abans era el DAPS, i ens veiem allà molts matins, i llavors, bueno, era la relació personal, de coneixement de club, d'havíem estat junts. Però a partir d'aquells 2 o 3 anys, fins al 2015 que ens presentem, allà és una mica on es fragua una relació més personal, en la qual bueno, pues, jo em considero una persona molt fidel i que puc aportar-hi moltes coses, i ell ho considera que també, i aquí és on comencem a ser, com diguéssim, més amics, no?
Aguanta un moment, perquè hem de fer una pausa per la publicitat, però és interessant conèixer d'on ve la relació amb Joan Laporta i també què és el que passa amb Víctor Font, perquè detecto que esteu dolguts per la campanya electoral quan tinc entès que tu tenies bona relació amb Víctor Font.
Sí, he tingut una relació sempre cordial.
Fem pausa i també et pregunto pel futur i pel que passarà d'aquí a final de temporada, perquè ja has vist que la situació amb els àrbitres es va crispant. Pausa i seguim amb Enric Massip.
Què t'hi jugues?
1:35 és aquesta la declaració que ha recuperat el Gui, a la que feia referència, ja que n'has parlat diverses vegades, Enric Massip, per contextualitzar els oients, Danae Boronat, aquí a Catalunya, amb la Marina Fernández, aquest és el moment.
En la gestió d'aquest club hi ha coses molt opaques, i després plantejar-se figures com les d'Enric Massip i Echevarria, que tant de mal fan a la imatge, a la gestió, al tracte humà d'aquest club, no? Jo crec que la porta aglutina tanta gent perquè ell és un bon tio, ell és una persona propera, és una persona carismàtica, però s'envolta de gent que és molt fosca, s'envolta de gent que té unes maneres de treballar molt perilloses i que es dedica a anar a amenaçar pel món. I ahir hi ha l'últim exemple, no? Ahir explica l'Edu Polo, el ex cap de comunicació de Xavi Hernández, que va votar amb el seu fill menor i que surt de la, no, de la zona de votació increpat, insultat a crits per part d'Enric Massip. I això és una pràctica habitual, no? d'aquest personatge, que és una de les mans dretes del president, no? Llavors crec que hi ha molta feina a fer pel que fa a professionalitzar el club a nivell de persones que el dirigeixen. És a dir, això no pot ser només la porta i la resta. No, la resta és igual. No. Si ell ja sabem que per defensar el Barça està molt bé, però a mi no em serveix. O sigui, que el teu equip vagin de matons per la vida, crec que és bastant, bastant lamentable.
És aquesta la declaració. La tiro perquè n'has fet referència diverses vegades, tot i que per no allargar ja més el tema. Si
va repartint carnets de bones persones, fosca. Què vol dir gestió fosca? Què vol dir? I a més jo sóc molt directe, no sé què diu. Jo a la vida m'he amagat darrere de res, ni he parlat per darrere una cosa. I si un dia em trobo algú, li dic el que penso. A davant i a darrere.
Ho has fet moltes vegades? Trucar gent per dir-li, escolta, m'has dit això?
No. Home, arriba aquí, mira, és que no, a vegades no val la pena. Amb algú que he tingut relació, sí que ho provaria, i ho he fet. I depèn de la contesta que hi ha hagut, em puc posar d'acord o no, perquè poden ser maneres de veure les coses i no passa res.
Bueno, diria que tu i jo alguna també en hem
tingut. Sí, però tu fixa't que jo ho he fet amb respecte, mai he faltat el respecte. I el primer que em critica no em posaré. Jo entenc perfectament que cada un pensi si la teva feina és bona, no és bona, si és d'allò. Però que algú parli de foscor, parli de no sé què, parli de mala praxi, parli de matons, tot això, aviam... Potser hauríem de veure què és ella com a periodista per analitzar-ho.
No,
clar, és que és molt fàcil donar carnets de tota la bona gestió.
He posat el tall perquè n'ha fet referència i molta gent segurament no sabia de què estàvem
parlant. I cada vegada que es digui una cosa fora del que és criticar o no una gestió, jo contestaré. Sí, i bueno, ja està, ho trobo de justícia, el que no entenc és aquest comportament.
Abans el Flaqui parlava de posar notes, no? Quan vam tenir aquí el president Laporta, diguem-ne, va fer una valoració molt positiva d'aquest grup que va dir ell de persones de la seva més estricta confiança, entre els quals et va esmentar tu, el propi Alejandro Echevarría, el Jordi Finestres, etcètera.
La Manana.
Però de tots ells, en efecte, l'Alejandro Echevarría és l'únic que no té...
Càrrec.
Ni remuneració, perquè crec que la figura de l'assessor està reconeguda a les administracions, a les institucions, són càrrecs de confiança, estan per tot arreu. Res a dir, però tu tens un càrrec i una remuneració. Però certament en el cas d'Alejandro Echevarría no hi ha ni càrrec ni remuneració. No és una pedra o una figura que des d'aquest punt de vista és una mica anòmala? Que algú treballi sense càrrec
anòmala
ni remuneració?
Anòmala no és la paraula. Anòmala, que anòmala no és la paraula.
Bueno, igual,
però
agafes,
no,
igual,
però digues, anòmala és dolent. Anòmala és quan trobes algú en el camí.
Estranya.
No, és especial. És especial. Però també us dic una cosa, i ho hem explicat en campanya. El paper que té l'Alejandro Echevarría amb el vestidor és especial.
Llavors, però per què no se li reconeix? No sé. Responsable de relacions esportives.
També et dic una cosa. Ell ja no vol estar remunerat. Però és que si estigués remunerat el criticaríem perquè està remunerat. Llavors, el tema està a intentar buscar on està, saps allò, tres pesos al gat. No fa falta. O sigui, Bastidor està encantat. Flick ho ha dit diverses vegades, els jugadors, sí, sí, us ho explico, és una persona molt propera amb ells, els hi solventa moltes coses, i què volem nosaltres, al final, que els jugadors estiguin feliços? Pues si a un jugador se li faciliten les coses i les coses que se li compliquen i té una vida molt més tranquil·la, està centrada en jugar, és millor, no? Pues aquest és una mica el paper que fa amb el Deco allà, que el Deco es dedica a el que es dedica, i ell ajuda a el que és el vestidor en aquest sentit. A més, és una de les persones de confiança del president també, perquè és una persona que també a l'entorn, com ha dit, la relació que té amb la Liga, amb la Federació, és una persona molt ben relacionada i que en el club li suma. Llavors, si li suma, per què volem que tingui un sou? Per què volem que... O sigui, mira, sense anar més enllà, Alejandro fa 40 anys que el conec. Ideològicament estem sempre molt diferenciats, tota la vida ens hem discutit i això, però és una persona, hòstia, que té un criteri, té un anàlisi de les coses molt fort, molt bo. Tota la campanya, que aquí deies abans, em parlaves de la relació amb el Víctor, jo tinc una relació cordial, però Víctor Font no ha parat de dir que ha arribat a dir feixista, inclús el mateix dia, que havia acompanyat el Busquets i que com havia que el tema del feixisme i que hi han volgut embrutar amb una persona, personalment, per això va haver-hi també, que jo aquí ho explico, que ha sortit en algun diari que Víctor Font, quan acaba i surt de la carpa, el president, va anar cap a la seva, va veure Alejandro, va anar a donar la mà i ell no li va dir fora del Camp Nou, que això no és veritat, s'ha publicat.
Això ho van explicar a Catalunya Ràdio, diria.
Li va dir, vés-te'n d'aquí. Li va dir, vés-te'n d'aquí.
Alejandro Echevarría, Víctor Font.
Sí. No em donguis la mà, larga-te, o no sé què li va dir, perquè, clar, una persona que t'ha estat dient franquista, t'ha estat dient feixista, que t'ha estat dient de tot això, lo normal és que tu tampoc vulguis anar a donar-li la mà.
O sigui, però franquista ho és, no?
Bueno, això pregunteu-li amb ell, ja dirà ell si ho és o no ho és, però en qualsevol cas...
O si vol venir a que li fem una entrevista, bueno, estaria encantat, no sé, sembla un personatge molt interessant.
El president va dir que no hi ha sectarisme.
Jo, tot i així, no sóc portaveu de ningú, però és amic meu de fa molts anys, sé com és... Ell té les seves idees polítiques, jo tindré les altres, tothom tindrà les seves, però és un home que suma en el Barça i que ajuda la gent, que juga al vestidor.
Llavors què li va dir a Víctor Font i Víctor
Font? No, li va dir que se n'anés, li va dir que larga-te, que no se li acostés, que no li volia donar la mà.
Llavors, perquè Víctor Font va anar a saludar-lo.
Que el va veure i llavors li va anar a donar la mà. Clar, al final els roces que hi ha en una campanya són lògics, no? I a lo millor un ha dit una cosa i al final és un tema de campanya. Però quan passes la línia i li dius a algú fascista, li dius fascista, li dius fascista, li dius fascista moltes vegades, home, de fet, no vagis a lo millor donar la mà. Pues que, evidentment, no li va voler donar la mà. Crec que és més coherent això que no, que t'hagin dit això i vagis allà i li donguis la mà i abraçades i tot això. Bueno, almenys va ser més coherent. Vull dir, això va passar. Ell també ha patit, la seva família també ha patit. Ha estat allà dintre, jugant els jugadors al·lucinant de que l'estiguessin atacant d'aquella manera. Bueno, i escolta, anar a votar amb el Busquets és perquè Busquets truca a l'Alejandro, perquè, oye, m'acompanyes a votar? No és al revés. Llavors, també el critiquem per això. Bueno, escolta, jugadors van dir-li, oye, no s'acompanyaràs tu? Això funciona així. Si a algú no li agrada, doncs és la manera com està tot.
La mateixa nit electoral, Enric, quan vas conversar amb nosaltres en el programa especial que vam fer des de l'Auditori 1899, una de les coses que es va plantejar és, escolta'm, en aquest mandat que ara comença de Joan Laporta, aquesta idea seva de mantenir o de gestionar el club com una empresa familiar, creus que és un encert o creus que s'hauria de corregir perquè les coses evolucionen? El Barça a vegades sembla que sigui una gran corporació també industrial, financera, d'una gran complexitat. I tu et reformaves amb la idea de convé mantenir aquesta gestió de caràcter familiar com una empresa familiar.
Bueno, jo això no ho vaig fer servir, aquesta paraula, no.
Bueno, doncs més o menys la idea venia a ser una mica...
La idea és que vaig dir que això no era una empresa.
Hi ha molta gent que creu que potser s'hauria de fer un pas endavant i començar, diguem-ne...
Aviam, anem per parts. Jo sóc dels que pensa que el Barça és diferent a una empresa. Hi ha gent que pensa que no, que això s'ha de portar com una empresa, tot. Crec que el president ho ha dit moltes vegades, ho va dir la campanya, ho ha dit sempre, que hi ha paràmetres, que evidentment això s'ha de portar com una empresa, només faltaria. Però clar, per això hi ha un CEO que està preparat, per això hi ha un director de màrqueting, per això hi ha la gent que està en els llocs, diguéssim, importants del club, que això es porta d'una manera professional, això no es porta com uns amics, una família. Doncs clar, el director de màrqueting, doncs, han fet el rècord absolut de patrocini a la història del Barça. I crec que d'allò. A nivell de merchandising, el Barça està el número 1 a la llista per sobre qualsevol equip d'Europa amb ingressos de merchandising. Clar, si tu no tens un equip professional, difícilment això passi, no? Estareu amb mi, que al final no poses a la doña Pepita de la cantonada i al teu amic del bar i el no sé què. Doncs la gent que ell té és la que ell considera que és la millor per això. I després hi ha una sèrie de gent que són de la seva confiança, per això potser tu li dius, ell pot anomenar àmbit familiar,
sí.
Àmbit familiar, per què? Perquè potser és una persona pues, bueno, pues, que et pot aportar alguna cosa que no t'aportaria un professional, per exemple. Passa allò de l'Araujo que va tenir pues, els seus problemes sí. En tema salut mental. El club això ho va arreglat en un tema de gestió humana, de gestió personal. O sigui, aquest noi ha notat l'escalf, no només pues, d'Alejandro, del Metges, de tot la professionalitat que té, però s'ha posat al seu servei. Què necessites? El president ha estat en contacte amb ell. Això en una corporació probablement no passa. Un treballador té un problema de salut mental i el president de la companyia no està en contacte amb aquella persona i es preocupa que si els seus fills, que si la seva dona, mira, escolta, fem això...
La porta va estar en contacte directe permanent amb Araujo.
Clar, va estar en contacte. Llavors, no només amb això. Hi ha hagut altres lesions que hi han hagut de llarga durada amb els mateixos pares de jugadors, que a vegades notes un escalf d'algú que una empresa et diria, bueno, escolta, jo per què haig d'anar a trucar al pare d'un jugador per dir si necessita o què vol? Marc Bernal, quan es lesiona a Vallecas, al cap d'una setmana té la renovació sobre la taula. I mireu ara Marc Bernal, com ja està agafant ritme. Aquest tipus de gestions, en un altre lloc no passa. Per això molta gent, quan se'n va fora, després d'haver estat aquí, diu, valoro tant ara el fet d'estar al Barça, perquè això no passa als altres llocs. Tu te'n vas a jugar a un PSG, o te'n vas a jugar al Liverpool, te'n vas a... i moltes vegades queden parats perquè, sí, són clubs, a vegades amb algunes coses més petits, però aquesta falta d'humanitat, aquesta conjuntura que diguéssim, està entre l'empresa i el club humà, això és el que ens diferencia dels altres, que és que per això la gent, el públic, té aquesta connexió, aquest feeling amb els jugadors. I això, us agradi o no us agradi, el president ho ha demostrat a la campanya. Amb els macarrons, amb l'altre, que tothom ha fet broma i tothom ha fet mofa, però és que és això el Barça, ho vam dir, el 80% de la gent o el 90% de la gent és la gent que està al carrer, és així, és que vol aquesta
ara proximitat. Ara vaig trobar a faltar la porta a la fira agrícola de Mollerussa, ja quan havia guanyat les eleccions, que és la millor fira de maquinària agrícola que hi ha al món.
Bueno, ja va exhibir el tractor a Mollerussa.
Per això et dic, no? Jo esperava que una vegada ja fos president, no? Anés a la fira de maquinària agrícola de Mollerussa. Clar, havia d'anar a la fira de Mollerussa.
Escolta'm, Enric, amb Tebas ara sembla que ens portem més o menys bé, amb la federació sembla que també s'han acostat certes posicions, amb el Madrid fins fa no res anàvem de la mà amb certes coses, però la porta fa bandera del contra tot i contra tots. Tu comparteixes aquest lema del contra tot i contra tots?
Home, després del que veiem, sí. Per què? Perquè me recordo que això el Valero havia arribat a dir...
Valero Rivera.
Aparte de nosotros, no hay nadie que quiera que ganemos, no? Llavors, estic segur que al Madrid això no li passa. Llavors, el contra tot i contra tots és una frase realment perquè t'ha passat tant aquí com a fora. O sigui, també ha passat amb gent d'aquí, no? Vull dir, el tema de la inscripció de l'Olmo vam veure, hi havia gent d'aquí apretant perquè no l'inscriguessin.
Qui és gent d'aquí?
Doncs mira, va passar que van dir que Víctor Font havia trucat a estaments d'allà perquè,
bueno, però això com
que ho seguís, no que no n'isquessin, eh? Que seguissin
però
el tema...
Com ho sabeu, això?
Bueno, perquè la gent ho explica.
Qui?
Els interessats. Els interessats, no diré qui. Els interessats. Vol dir que no, que aquella
sí,
persona...
Sí, però perquè la informació sigui fiable ha de ser una font de primer
pues,
nivell.
Doncs pues es quedarà aquí. I si algú no s'ho vol creure, s'ho cregui. O sigui, la informació era, vigileu aquesta operació, això, no en plan no ho escriguis, perquè seria d'una gravetat absoluta, però vigileu això, eh? Sobretot, i tal, perquè si no s'inscrivia a l'Olmo, probablement ja s'estava movent per fer una moció de censura. Llavors, aquí està el contra tot i contra tots, és que un tio de culer voldria que patés tot pels aires i que és una moció de censura, que no inscrivissin un jugador que la seva família... Vam viure, la seva pare, Miquel, allà, Aràbia, patint, estan esperant a veure si això arribava. Clar, és que estem parlant ell de Pau Víctor, eh? No ens oblidem de Pau Víctor. Hi ha dos jugadors que estaven allà, que de manera increïble no se'ls estava inscrivint, però hi hauria gent d'aquí que també estava esperant que això no passés, no? Llavors, quan a vegades parles de contra tot i contra tots, doncs també parles de què passa amb les valoracions arbitrals a un cantó i a l'altre. Només hem de veure un partit i un altre.
Us preocupen els arbitratges d'aquí a final de temporada? O no?
A mi em preocupa sempre l'arbitratge. Em preocupa com a preocupació. No vull dir que tingui que sospitar, però em preocupa. Sí, perquè a vegades no hi ha la mateixa vara de Madrid.
Ahir el Madrid guanya gràcies a l'àrbitre?
Bueno, això dir això és molt a la lleugera i seria molt forofo, però és veritat que hi ha alguna decisió que pot canviar el signe del partit. Llavors, estic segur que si hagués passat al Camp Nou, potser el VAR hagués entrat a mirar una jugada. I, bueno, sempre em pots assenyalar un. Ve un i diu, sí, però aquí... Ja, però és que per una que passa aquí, allà n'hi ha 8.
I quan avui veus que des de Madrid expliquen que no estan gens contents amb l'arbitratge d'ahir, que destaquen que els últims partits els han perjudicat, què penses?
És seguir pressionant els àrbits perquè no decaigui, perquè a ells els interessa això. Bueno, recordo el cop de genoll de Rüdiger. Sí, sí, el CTA, no sé què. Sí, la nostra Sant Sebastián. Sí, sí, CTA s'ha equivocat. Sí, al Madrid l'altre dia, no sé on va ser, també. CTA s'ha equivocat. Bueno, però això són punts que no tornen, eh? Llavors, em preocupa? Sí, m'agradaria que hi hagués un sol criteri per tothom igual, no? Les mans aquí, les mans allà, si són enganxades, si estan separades, si està tocant... El mateix criteri per tothom. Anem a mirar-ho, anem a mirar-ho tot. No, no m'he mirat res. Clar, depèn qui hi ha allà dalt, pues clar, estàs patint de que un digui... Jo m'ho miraria. Clar, només que hi hagi un petit contacte, sempre el petit contacte és penal, mai és penal. Clar, perquè si per un sí, per els altres no, llavors ja comencem a complicar el tema.
Hansi Flick està sorprès amb els arbitratges d'Espanya. Ho dic perquè fa la sensació, des de fora, que ara protesta més que quan va arribar.
Jo crec que... Bueno, jo no he parlat amb ell d'això, però jo crec que per com reacciona, potser sí, que està una mica sorprès. Que li, bueno, hi ha coses que li... Que se li veu la cara que no entén ben bé què és el que està passant.
Ens queden 10 minuts de programa. Hem allargat més l'entrevista del que teníem previst. Jo ja ho sabia, perquè et conec. I m'ha enviat un missatge la Danae Boronat, que ens està escoltant, i que si volem entra. No sé si...
No, jo no tinc interès en parlar amb ella.
Ah, t'anava a dir, bé, si no, t'organitzem un dia una taula de rodona.
Saps què passa? Que si vas amb algú... Ell m'ha dit personatges. Si vas amb algú que és sectari, segurament el que passarà és que ens discutirem, i jo no vull discutir-me. M'entens? Jo tenia, t'ho he dit, des de la nostra època a BTV, tenia molt bona relació.
Fa anys, ja, d'això.
Sí, fa molts anys. Me'n recordo que un dia va haver una crítica, crec que era amb el tema del Xavi, va haver algú, i no sé si vaig escriure com et vaig escriure a tu, i no em va agradar la contesta, i ja no he tornat més, però jo, vull dir, no tenia res en contra. Ara veig que ella sí, contra personatges i contra gent i contra això, no sé.
Però amb Xavi què va passar? Perquè teníeu bona relació al principi, no? O no? O mai l'heu tingut?
No, sí, amb el Xavi, què vols dir? Per què la relació s'ha...
Sí, perquè tinc la sensació de seguida estar l'entrevista a La Vanguardia...
És que l'entrevista a La Vanguardia...
L'Edu Polo entenc que és perquè hi ha el context Xavi...
Bueno, està el mateix
sac... Sí, per això
et dic. Quan un apoya l'altre, ve d'aquell cercle. Llavors, clar, suposo que... Ella
I llavors, què passa amb Xavi?
No, jo crec que ho he explicat moltes vegades, eh? Al final, personalment, no passa res d'enfrontament. Ells van estar tot aquell any dient que si criticàvem, que si criticàvem... Jo mai vaig criticar fora, mai a la vida vaig criticar fora. Jo sempre opinava allà dintre. Ara, si el que opino no t'agrada, és un tema de la meva opinió. Tampoc vaig anar tan errat. Amb el temps m'ha donat la raó, no? Però jo no vaig voler... ostres, jo mai vaig parlar públicament, mai vaig parlar malament. No, però és una cosa interna, ja està. Això, la meva professionalitat em fa que jo em quedi allà. Si a partir d'aquí, tu a fora... fas la teva guerra o fas la teva crítica, clar, les coses al final, això és molt petit, és un món molt petit i arriben les coses, no? Doncs clar, quan a mi m'arriba tot el que m'arriba, doncs ho trobo injust perquè el meu paper va ser només, jo no decidia si que ell se n'anava o se n'anava, la meva opinió. Ara, si tu no estàs d'acord amb la meva opinió, doncs la respecto, però m'has de respectar a mi. I si no em respectes fora, doncs llavors jo no respectaré tu. Llavors crec que en moltes coses ell i el seu entorn, com el cas que acabem de parlar, pues, van anar com a tirar, com si allà haguessin estat tots els dolents amb saps? Com a francotiradors disparant, quan en realitat un dels que més va fer perquè Xavi vingués vaig ser jo. I això és així. Alejandro i jo... I li vaig dir un dia al Xavi, li vaig dir, i per dues coses. Una, perquè tens el gen, l'ADN, culer, i penso, hosti, igual que Iniesta, Busquets, tots els migcampistes tenen alguna cosa especial del Barça, Guardiola, etc. Penso que tens això, i després, evidentment, ets una persona que la gent vol. O sigui, com...
Ara que has citat a Iniesta i a Busquets, ja fa dos partits seguits que veiem a Iniesta a la llotja del Camp Nou. Se li oferirà alguna cosa? Se li ha fet algun sondeig a Iniesta o no?
Bueno, em consta que està aquí perquè hi ha tot el tema de... Et saps que ell està vivint fora?
Sí.
Està vivint a Dubai i clar, com està la situació allà, suposo que està més tranquil aquí i bé com a... Com
però podria veure els partits a casa seva?
Bueno, sí, però bé amb els nens...
No se li ha ofert de moment res.
Que jo sàpiga, no, de moment...
I a Sergio Busquets, que també és un altre dels que ha dit alguna vegada que voldria ser entrenador?
No s'ha oferit res. Vull dir que, home, jo crec que són jugadors... que sempre per les seves connotacions tenen les portes obertes del club en el que pugui ser. Vaja, seria per nosaltres i per qualsevol, igual que va passar amb el Xavi en el passat. Al final són referències, són símbols del Barça, que, bueno, doncs d'alguna manera, si poden aportar quelcom al club, doncs, escolta, benvinguts.
T'ho pregunto perquè ara he recordat que una persona em va dir, ja veuràs com d'aquí a un temps, m'ho va dir ja fa mesos, abans de les eleccions, res a veure amb moviments electorals, veuràs un dia a Sergio Busquets entrenant al juvenil del Barça i a partir d'aquí començarà la seva carrera com a entrenador.
Bueno, seria una un fet de naturalitat, no? Que al final aquests grans entrenadors, com ha estat Guardiola, com ha estat Luis Enrique, que han començat doncs, des de baix i han anat evolucionant com a entrenadors i, bueno, no m'estranyaria, vull dir, seria un perfil dels que podria encaixar perfectament.
S'ha parlat això?
Que jo sàpiga, no.
Jordi.
Encara que sigui una resposta sintètica, Bartomeu defensa la seva herència. Pel que tu coneixes, quin és el nus de l'herència de Bartomeu que més us va costar desfer?
Bartomeu, és que n'hi havia tants de nusos que poc se'n parla. Sentit,
el nus més gros que us va... Perquè ell, insisteixo, està defensant la seva herència. Quin és el nus que més va costar de desfer?
Home, el nus més greu per mi és el de la massa salarial. La massa salarial, quan vam arribar, estava amb 680 milions. Amb un equip gran.
Un equip gran,
era pràcticament el 90% dels ingressos del club, no podies pagar res més. I recordo, perquè la gent es faci una idea, el Madrid estava en aquella època, crec recordar, sobre 450 milions. I ells tenien equip per guanyar Copa Europa, que de fet estaven guanyant, i nosaltres no. Però, clar, aquesta herència al final no és equivocar-te amb un fitxatge d'un jugador. Això li pot passar a tothom, no? I que al final fitxes més car perquè el Barça va, ha passat tota la vida. Però que quan això passa amb, no sé, el 80% dels jugadors que portes o que els salaris es disparen i tens els jugadors, diguéssim, joves, els que tenen, us imagineu ara tots els jugadors joves, amb contractes molt petitons i per vèncer, i que tinguessis els jugadors grans amb contractes de 3-4 anys, no? Diries, és que és la piràmide invertida, això és tot el contrari del que és la gestió esportiva, en qualsevol esport, Doncs jo crec que aquesta és l'herència més greu, entre altres, però aquesta és molt flagrant, és molt bèstia, amb la qual dir que la teva gestió no va ser tan dolenta, bueno, per mi és la pitjor de la història.
Pitjor que la de Gaspar?
Per mi sí.
Bartomeu pitjor que Gaspar? Ho dic perquè Gaspar ens va dir que no, que ell era pitjor que Bartomeu.
Sí, però crec que al Joan està li agrada dir que la seva és la pitjor. Eren altres èpoques. Jo crec que avui en dia hi ha molt més coneixement de tot. Per exemple, no sé, ara el Transfer Market et diu el valor dels jugadors, això funciona fa molts anys, quasi tu tires l'any 2000 o 2001, era molt més complicat. Al final ens perdíem amb els mils de milions cap aquí, cap allà, i que no dic que aquella ha de ser dolenta, però la d'ara nefasta.
De forma sintètica, perquè ja se'ns acaba el temps, però com a assessor, quin consell li dones a la porta per aquest mandat?
Jo que segueixi liderant i que segueixi prenent les decisions que consideri i, sobretot, que no deixi de ser valent. O sigui, l'han escollit per ser valent, per defensar el Barça per sobre de tot i de tots, i crec que seran uns anys, com va dir ell, després del que ha costat aquests 5 anys remar, aixecar i moltes coses, molt més del que la gent es pensa, jo crec que toca, a part de seguir creixent, gaudir. Ara toca començar doncs amb l'estadi nou, que l'equip, doncs, bueno, ja l'any passat va ser una temporada quasi perfecta. Bueno, toca gaudir, evidentment només guanya un i sabem que és molt difícil i tot està molt complicat, però bueno, toca gaudir, que està orgullós del club, del que tenim, i a poc doncs anar arreglant, perquè s'ha arreglat tot alhora. La part econòmica, fer l'estadi, la part esportiva, hem guanyat títols, o sigui, tot alhora ha sigut, realment, jo penso que el bagatge és espectacular. A vegades ell deia, estem molt bé, estem millor que abans. I jo deia, millor no, Jan, estem molt millor. O sigui, tu imagina't el 21 quan entrem com està això. Pues té molt mèrit per mi.
Enric, tu com a assessor, d'aquí 4, 5, 6 anys, a qui recomanaries a la porta que ungís com a successor?
Ja? Hòstia, sembles el Sol de Vila, que ho estava preguntant ja la mateixa nit electoral.
D'aquí 4 o 5 anys. No, qui creus que comença?
No, és que és un tema que no vull
ni... Què diu el nas?
No vull ni pensar-ho. El que em diu el nas és que hem estat escollits amb una àmplia majoria pels socis i sòcies del Barça i que pensen que ho farem molt bé. I a mi el futur a 5 o 6 anys...
Això no és interessant, no importa això. No és el que toca. No és el que toca. El que toca és ara hem reconstruït el Barça. Com es construeix bé? Amb materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, els que trobaràs a emcat.cat. Aquests són els bons. emcat.cat.
Enric Masip, gràcies per venir al Que t'hi jugues.
Un plaer, com sempre.